11:08 del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa, segona hora, que com cada dilluns obrim en plana esportiva a nivell general. Avui, per tant, parlem aquí a l'estudi Ramon Barnils amb el Josep Maria Fèlix. Maria, molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
President de la Penya Blaugrana de Sant Cugat. També tenim aquí el Raül Orgaris a les vies de so. Avui,
ui,
no?
Ui.
Ostres, com sí. Per defecte, eh? Què tal, Raül? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Què perico? Bé, no?
No. A nivell de pericada, no.
Ara hi entrem. Com que el Raül avui està aquí amb nosaltres a l'estudi, tenim a les vies de so l'Adrià Ribas, i també ens acompanya avui a la tertúlia esportiva a la taula Sergi Alemany. Molt bon dia.
Molt bon dia de nou, Sergio.
Avui teníem poca gent a la tertúlia, t'he dit, noi, tira cap a dins.
Som-hi.
Doncs anem cap endavant. Comencem parlant de Copa del Rei, si us sembla, i comencem parlant de l'Espanyol.
Ah, molt bé.
Que, sí, que tinc aquest... Vaja, no sé com dir-ho, però la setmana passada vaig dir, bé, l'Espanyol un partit sense complicacions contra la Jaén.
Hi hauria de ser així.
2-2 al camp del Jaén, Estuani se va pagar els mobles cap al final, pràcticament.
Sí, lamentable.
És la Copa, Raül, no oblidem. La Copa sempre porta sorpreses.
Sí, però sempre, sí, vale, sempre porta sorpreses.
I ara sort que hi ha partit d'anada i tornada, sort pels grans.
Quantes sorpreses hem vist? El Recreativo, que va guanyar enfront al Llevant. El València, que va fer un molt mal partit contra el Nàstic, i el Nàstic li va plantar cara, i fins i tot el Nàstic podia haver rescatat un bon resultat.
Sí.
I l'Espanyol, que va fer un resultat que... aquest matí s'escoltava opinions de tot tipus. Bon resultat de cara a l'eliminatòria, mal partit, o sigui, per un moment escoltava, per una banda escoltava que era un resultat positiu, i per altra banda, no, jo crec que no és un resultat, o sigui, aviam, si mires l'eliminatòria, sí, clar, és un 2-2 a un camp de fora, i a casa a priori pues, hauries de tirar endavant.
Sí.
Però escolta'm, és que aquest partit t'has tenia que tirar colla avall, i el tenies que guanyar 0-2 tranquil·lament i sense patir, sense posar-te les coses de compte com va passar. Anaves guanyant 0-1, l'equip, el Jaén, es va ficar al partit amb una jugada aïllada que sembla que encara no ens queda clar quina porteria hem de marcar. La setmana passada va ser Estuani, i aquesta setmana s'ha sumat Cindy a marcar la seva pròpia porteria, i això va ficar de ple al partit al Jaén. Es va venir a dalt, l'Espanyol anava perdudíssim tot el joc aquest, va ser a partir que van empatar a un, l'Espanyol es va dissoldre, van apretar els del Jaén, van aconseguir el 2-1, i encara sort que després al tram final l'Espanyol va ficar una mica més d'actitud, que és qüestió d'actitud, si fa el cap i a la fi. És a dir, es pot arribar a guanyar el Jaén, clar que es pot arribar, és qüestió de punxar una miqueta, d'intentar aconseguir...
Un diu que si fos el Jaén al Chelsea es pot arribar a guanyar, home, clar que es pot arribar a guanyar.
No, és que s'ha d'arribar a guanyar, perdona. Exacte. Que t'ho digui així. I el que et deia d'actitud, ho vam veure també a l'últim partit de la jornada de Copa del Màlaga Osasuna. Mm-hmm. Guanyava el Màlaga 3-0 i van acabar empatant 3-3, i tampoc va ser un partidàs d'Osasuna. Simplement és qüestió d'actitud i d'intentar-ho fins a l'últim moment. Intentar punxar fins a l'últim moment. I si s'intenta punxar, s'acaba punxant.
I tant. I tant, és proposar.
Això no és, Sergi.
Sí, totalment.
Bé, un partit, vaja, desafortunat. Tu el vas veure, Josep Maria, el partit de l'Espanyol?
Vaig veure tot el reportatge, van fer un reportatge molt ampli, que quedi clar que no és que segueixo sempre l'Espanyol, eh?
Ja ho sabeu.
Que sí que m'agrada, el futbol m'agrada i...
Home, dona la sensació, perdona que et talli, que el segueixes més, eh? Des que fem aquestes tertúlies.
No, sempre he seguit el futbol. Sí? A més, sempre he tingut un respecte. O sigui, els altres no sé si tenen respecte al Barça, però jo tinc respecte a l'Espanyol, eh? Sempre ho tinc clar. A veure, hi ha una cosa important, que és que la Copa no dona sorpreses, ho has dit. I dona sorpreses, les dues coses. Però és que un equip inferior sempre es motiva amb un de gran. I el jugador dintre el camp també. I això és el problema de les sorpreses, res més. I jo estic a favor de que es faci a eliminatòria única, i al camp del petit. I així encara s'espavilarà més els grans. Això està claríssim.
Sí, és a dir, després et pots entrar amb el capítol d'excuses. Que si el camp no està en condicions, que si jugues amb els suplents...
Sí, Raül, el camp era un patatal. El camp que va jugar el Barça a Cartagena, sí, un altre patatal. És vergonyós, els camps aquests que hi ha.
Clar, perdona, l'Atlético va jugar a un camp de gespa artificial, si no m'equivoco, que és el de Sant Andreu.
Sí,
guanyes,
sí,
exacte. 4.
Però estem parlant d'un cas molt esplèndid, que és el Simeone. No es deixa ni descansar un minut, eh? És mal parit el Simeone, eh? Però... és un tio mal parit, eh? No es deixa... tindrem problemes amb el Atleti Madrid, que vull dir que ara cada vegada el veig més fort ja, eh?
Sí, sí, sí. Però podríem analitzar també això que has dit, que no es deixa descansar ni un minut. Aquesta jornada de Copa ha vingut un cap de setmana, és com una jornada de Lliga.
Sí, sí, sí.
Fins a quin punt han de jugar tots els suplents? Jo estic d'acord, per una banda, que és l'oportunitat dels que no acostumen a jugar... L'Espanyol també és un cas una mica típic aquest any, perquè possiblement és l'11 menys definit dels últims anys. No té l'11 ideal que sempre juguen els mateixos. De fet, d'intocables es poden comptar quasi amb els dits de la mà, que són el Kiko Casilla, Héctor Moreno, la línia del mig del camp amb el santcugatenc David López i el Víctor, i a dalt Estuani Pizzi
i
Sergio García. Els de per darrere de Sergio García són els que acostumen a ballar més. Per això et dic que en el cas de l'Espanyol és una mica atípic en el cas que juguin els suplents o els suposats suplents. Que jo estic d'acord que per una banda surtin, demostrin i que es motivin.
Per això estan a la plantilla, eh? Clar. Això és un error dels clubs, que estan a la plantilla i hi ha 23 fitxes, però s'han de fer servir els 23, perquè els necessites en un moment donat, que hi ha lesions.
A mi només deixa'm dir de l'Espanyol, Sergio, sí, que hi ha un gran jugador, com és el santcugatenc David López, ara apuntava el Raúl, que jo no sé quant temps li durarà a l'Espanyol, al seu equip, aquest jugador, perquè déu-n'hi-do, ja la primera temporada, ahir va tornar a fer el primer gol del partit, i pel que fa a l'eliminatòria, jo crec que l'Espanyol no tindrà problemes a casa Cornellà al Prat per passar aquesta eliminatòria, si bé lo d'ahir doncs, és un cop d'atenció també pels homes de Javier Aguirre.
Cop d'atenció ja va venir la setmana passada. Cop d'atenció ja va venir la setmana passada. Que perds a casa contra la Real Societat, a una primera part que vas guanyar el partit, i a la segona part abaixes els braços i deixes que et remuntin al partit i l'acabes perdent. És qüestió d'actitud i ostres, està enxufat fins a l'últim minut. No pot ser que anar passejant pel camp i bueno, anar-les veient passar. Vaja, no sé, és que ara... deia que estava molt, al principi de temporada deia que estava molt tranquil, però ara potser és com començo a tenir els meus dubtes. I no fotem. Un equip com l'Espanyol, la Copa ha de ser la seva gran motivació. Sí, sí. Perquè a la Lliga saps que no fotràs absolutament res ara mateix. La Lliga és del Barça a Madrid, i aquest any tenim sort que s'ha afegit l'Atlético.
És el Barça, cuidado, quedar el 12è és molt important, la Lliga. Cuidado, que la Lliga de les Estrelles, quedar el 12è és molt important, perquè el club que baixi segona divisió és un pou que la feina que tens per sortir-ne.
Clar,
cuidado,
però jo et dic...
Hi ha bufetades a baix de tota la Lliga.
El que et dic és que a l'Espanyol, el que vull dir amb això és que l'Espanyol no ha d'apostar per intentar anar a Europa a la Lliga. La Lliga de l'Espanyol és estar per mitja taula com està, acabar una posició tranquil·la, si més no, i dic si més no perquè sabem que aquesta Lliga l'estem veient que està super apretada, i posar tota la carn a la grella en el que fa la Copa, perquè sabem que motiva, si més no, per l'aficionat, motiva moltíssim la Copa, intentar arribar el més lluny possible i aconseguir alguna cosa, perquè tu pots anar tenint... Són eliminatòries, no és allò que dius, no és que ve el Madrid a casa, et fot un repàs, o tu vas a casa al camp del Camp Nou o al camp del Madrid a la Lliga, et fot un repàs i, bueno, és igual, tens els altres partits per anar sumant i anar posicionant-te el que ha de ser el teu lloc a la taula classificatòria. Però la Copa, una eliminatòria amb el Madrid, una eliminatòria amb el Barça, què et diu que no fas un resultat de positiu al teu camp, empates a zero al seu camp i els elimines i acabes passant? I és que hauria de ser, això, amb el tema de la Copa, ja fa un parell d'anys que l'Espanyol em cabreja bastant, perquè fa 2 anys que no guanya. L'últim partit que va guanyar va ser contra el Mirandés. A casa, a casa, a Cornellà del Prat, remuntant. No sé.
Sí, sí. Estàs enfadat i em sembla que en raó. Encara queda la tornada, hem de recordar que...
És que sempre acabem fent el passarell nosaltres, tio.
Jo crec que no cal indignar-se tant com ho fa el Raúl, si ves el seu equip, per tant té tot el dret. I potser ara faré un símil amb un altre esport, però que és el bàsquet, i que entenc que el Josep Maria estarà d'acord amb mi, que pot ser una mica la sensació també dels aficionats al Palau Blaugrana, que van aquests dies a veure el bàsquet, i es troben també un equip amb alts i baixos, amb falta d'actitud, que ahir va tornar a perdre, en aquest cas, la primera derrota al Palau davant l'Unicaja, i que...
Que és la tercera derrota de
Lliga. Bueno, se li està donant paciència en aquest inici, amb un equip amb molts jugadors nous, però que vaja...
Deixa'm dir-te que jo, en el cas del bàsquet, ja no estic gens d'acord, perquè tot és un equip forjat a base de talonari i no m'agrada gens, O sigui, hem de guanyar a Europa i hem de guanyar la Lliga, per necessitats no, s'hauria de fer com el futbol, que s'ha fet, molt ben fet al llarg d'aquests anys, però és començar fent-ho ara, és el que dic.
Sí, sí, de fet, preocupa força però, també la situació...
Però vaja, m'indigna també, o sigui, m'indigno també tant per veure la imatge que veus d'ahir de l'Espanyol, el resultat, que pots analitzar-lo i pots dir que és positiu a nivell d'eliminatòria, però vaja, jo no ho veig positiu, hauries d'haver guanyat el camp del Jerez. Del Jaén, perdó.
Què han de dir els aficionats del València, que van empatar el camp del Nàstic a 0?
Després escoltes els altres, que també s'han de preocupar bastant. Després veus les declaracions dels jugadors. Sí, és un bon resultat. Com cony ha de ser un bon resultat, això? Per favor.
A veure, en comparació amb el resultat que ha tret el Madrid, per exemple, al camp de l'Olímpic de Xàtiva, és un bon resultat. Madrid va quedar 0-0. No va aconseguir ni marcar. L'Espanyol,
sí,
almenys...
Doble,
Clar, almenys l'Espanyol aconseguir fer dos gols que poden tenir un preu molt...
Que sort, que va salvar els mobles d'Estuani l'últim minut, quasi.
Home, s'arriba a perdre i et trobes a l'autobús, no? Et trobes al búnquer del Jaén a la porteria i a patir.
I ja està, i que et fotin a compte alguna jugada aïllada, un golet i ala.
Exacte.
Ja sé que el Raül no critica, sobretot, la falta d'encert dels atacants de l'Espanyol, però potser, escolta, un Osvaldo que aquest cap de setmana amb el Southampton
golet,
ha aconseguit que el City no passés de l'empat.
Un golaç.
Tinc un amic perico, aquest jugador va ser important,
per l'Espanyol, Tinc un amic perico que somia amb Bojan per l'Espanyol.
Per Bojan,
Un altre gol de Bojan, aquest cap de setmana amb l'Ajax, després de la lesió, dos partits, dos gols.
Anem amb resultats d'aquesta jornada de Copa del Rei, d'aquesta anada de 700 de final. Equips catalans, el Lleida va perdre contra el Betis 1-2, també tenim el Girona-Getafe, que van empatar a Montilivi 1-1. Bé, aquest no sé si seria una sorpresa, aquest partit. Per mi no ho és pas.
Bueno, el Girona tal com està, pues, sí, està bé, perquè últimament està bastant fluix i ha perdut molts partits. L'últim, la Lliga, el camp del Corcón, em sembla que va ser... Ai, no, del Madrid-Castilla, que estava l'últim, va perdre el partit de Lliga, que és això sí que és inacceptable.
Llàstima del gol del Getafe, que va igualar el gol inicial de Timor, en aquest cas...
De Marica.
I que la tornada sigui a Madrid, però vaja, amb opcions, que això és el que importa al Girona.
Sí, titulava el Marca, un Madrid desangelado. El Madrid va empatar 0-0 contra l'Olímpic de Xàtiva. A mi em va sorprendre quan vaig veure l'alineació que presentava el Real Madrid, i és que era una alineació molt competent per empatar contra un equip, contra un segon B com és l'Olímpic de Xàtiva. No sé si algú va seguir el partit. Jo el vaig seguir perquè no m'imaginava, sincerament, que podria acabar tot plegat en un empat. No sé si algú
el relaxament dels jugadors, repeteixo, no vaig seguir el partit, però el relaxament dels jugadors és molt important. Els que hem sigut futbolistes, jugues contra un gran i surts a 100 per hora, i jugues contra un de fluixet i et relaxes moltíssim.
És que no tens res a perdre, tu ets el petit, no tens res a perdre.
Exacte.
Saps que, o sigui, a priori ja surts, saps que perdràs, i l'eliminatòria, i vas a fer el millor paper possible al teu camp i al camp del contrari. Per què no? Anem a lluitar. És que me'n recordeu, l'Almirandés va arribar fins a semis, va ser? Fins a semis, que
va eliminar l'Atleti. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Per una miqueta més d'informació, el Madrid no va jugar amb qualsevol cosa, va jugar amb Casillas, amb Marcelo, que va substituir Arbeloa, Sergio Ramos, Carvajal, Illarramendi, Gessé, Modric, Benzema, Morata. Per tant, era una nació seriosa de primeres, però és el que diem, un partit d'anada i tornada contra un segon B, els grans sempre...
Di Maria va sortir d'inici i després va entrar Benzema.
Es va cabrejar perquè vol marxar i es va veure un afrontament a la banqueta, el Di Maria amb l'Angelotti una miqueta de mirades.
Això hauríem de veure fins a quin punt, també s'ha parlat d'una lesió de molèsties de l'argentí, que per això s'hauria dirigit als vestidors un cop substituït per Benzema. Sembla que com tothom d'aquesta taula, jo tampoc vaig veure el partit. Imagino que el Madrid doncs va pecar, no?, de pensar que hi ha un partit de tornada al Santiago Bernabéu, i que en passar el temps, en passar l'estona, doncs n'hi hauria prou, es faria algun golet. Finalment no se'n fa cap, però tampoc se n'encaixa cap. Em sembla que Casillas va ser un espectador més d'aquest partit, pel que he pogut llegir, això sí. estar en la tornada al Bernabéu i cap problema pel Madrid, vaja, seria una sorpresa majúscula que l'Olímpic de Xàtiva passés a eliminatòria.
I no ens oblidem que estem a l'any de Mundial i molts jugadors no posaran el peu en un moment donat, que estem a l'any de Mundial, que per exemple ha perdut algo a l'Espanyol i té un jugador que l'ha recuperat molt bé a l'entrenador de l'Aguirre, que és l'Estuani, que aquest va al Mundial segur.
I aquest Uruguai.
I aquest xicot, pues, la veritat és que ara de moment no s'està comportant molt bé, que és un jugador que ha recuperat l'Aguirre, eh? Cuidado, que abans el tenia una miqueta així, que si valia, que no se valia. I aquest xicotó té que afluixar perquè anirà al Mundial, això està claríssim, eh?
Parlàvem d'aquesta confiança que tenen els equips grans quan juguen contra equips petits de segona A, de segona B, o menys, fins i tot. El Barça va jugar contra el Cartagena, el seu camp, a Múrcia, 1-4, van quedar finalment amb un ensurt al principi, amb un gol de Fernando al minut 16, quasi fins al minut 36 no va estar tranquil·litzat per un gol de Pedro, i és que Pedro va estar molt bé en aquest partit, va reivindicar-se una mica, de fet porta ja jornades...
Potser dels millors, sí.
Sí, porta ja força jornades reivindicant-se Pedro, veurem com acaba tot plegat. Sempre es parla com a transferible, Pedro, i és un jugador que sempre últimament ha estat en dubte i realment en aquest partit i en els darrers s'està reivindicant. Sí, com sigui, no crec que aquest partit justifiqui res del que està fent últimament.
Jo no diria ensurt el gol inicial del Cartagena, ho deixaria més com una anècdota. Des del principi es va veure un partit on, si bé ara comentem en aquesta taula que els rivals inferiors sempre surten amb les ganes multiplicades, aquest Cartagena el vaig veure, no sé vosaltres com ho va veure Raül i Josep Maria, que senzillament no tenia més aire, perquè el Barça no va fer un gran partit, no va haver desplegar un gran joc per derrotar un rival com és el Cartagena, i tampoc va fer anar la pilota molt ràpid, però vaja, no va ser un mal partit del Barça, potser, si ens fixem en tots els minuts, en els 90 minuts reglamentaris, més l'afegit, i no ens quedem amb aquesta ensurt, anècdota, diguis-li com vulguis, del gol inicial del Cartagena, que podien passar els minuts, evidentment, i si el Barça no trobava el gol, es perdia o s'aconseguia un empat, però vaja, a mi les sensacions des d'un bon inici era que no hi havia cap problema per arribar a la porteria contrària i que els gols havien d'acabar caient pel propi pes.
Va deixar molts forats, el Cartagena ha demostrat que és un equip de segona.
Que a més, perdona, Josep Maria, el Cartagena va sortir a apretar la sortida de la pilota a l'àrea blaugrana, sí, vull dir que ja estaves veient que d'aquesta forma assumies un risc, que és el que va acabar passant, que és que en van ser 4, perquè el Barça no jugava amb els seus millors homes i perquè el Barça tampoc hi posava la intensitat al ser partit de Copa.
Jo per mi, ja dic, va deixar molts espais, com dius, i va voler sortir pressionar dalt, i això és dolent per un club petit. A més, fixa-t'hi que acabant el partit va haver una sèrie de rampes amb els jugadors de Cartagena que no estan acostumats. Per dir-te un cas concret, que és un club que és de segona B, que és un club que té un estadi molt coquetó, que ja està bé d'entestar, per exemple, té un central que és un bon jugador, que és, em sembla que és arquitecte, no sé quina d'això, que es queda allà, l'home.
Això ho desconeixia.
Vol quedar-se allà. No vol anar a jugar enlloc, es vol quedar allà perquè té la seva feina a la teva allà i des d'allà, clar, li permeten jugar i comença a ser una miqueta gran i el tio pues, està molt a gust a Cartagena i així com aquests clubs tenen diversos jugadors d'aquest tipus.
Jo crec que l'important és que els jugadors del Cartagena s'ho van passar bé, més bé que s'ho passaran encara quan viatgin al Camp Nou. I si us hi fixeu, les imatges del golejador del Cartagena, de Fernando, quan fa el gol i fa la celebració, està exhaust. És a dir, no li queda aire i com diem som encara al minut 30 de la primera part, sí. Perquè era un dels homes de dalt que havia d'apretar per la tàctica del seu entrenador aquell dia.
Sí, a més van córrer tots i el Barça té aquest sistema de passar-se la pilota i tocar-la i a sobre es van cansar més, però bueno, això és la il·lusió d'un club, en aquest cas d'una afició, que van respondre molt bé i el Barça pues, va fent el partit tranquil. Jo vaig veure el Barça normal i no ho vaig veure en cap moment perquè l'alarma ja en seguida que ens va fer el gol va saltar, no?, per molta gent, però no, va ser una cosa normal per mi.
El que em va sobtar potser va ser la posició de Song, a qui vam veure jugar per davant de Sergio Busquets, amb una posició més avançada que en alguns moments es convertia en la de mitja punta, i allà Song demostrava que no tenia molta habilitat a l'hora de saber què fem la pilota quan és a prop de l'àrea i no hi ha espai pel xut. Si provem de xutar potser estaríem parlant que tots els jugadors a primera divisió han de tenir un bon xut i Song no n'ha de ser l'excepció, però a l'hora de fer la passada o d'obrir joc, aquí potser Songa es trobava amb més problemes.
Bé, és un dels llocs, un dels partits a provar coses. En aquest cas van provar el Song més endavant i va estar molt bé, perquè així no ha de baixar els altres i ell no... perquè estaven jugant dos jugadors a la mateixa posició, que són el Song i el Busquets. Per tant, si el Song el va adelantar, penso que és una manera de provar.
Donem per fet que era una prova del Tata Martín.
Jo, per mi sí.
Déu-n'hi-do. Canviem de tema, deixem la Copa del Rei i anem cap a Brasil, on, vaja, unes imatges que ens han arribat d'un partit entre l'Atlético Paranaense i el Vasco de Gama ens han deixat a tots esfereïts. El Raül en parlava aquest matí del vídeo d'aquests aldarulls.
Les imatges que es van veure en directe van ser lamentables i posen els pèls de punta, la veritat, perquè veus que estan allà els aficionats més radicals matant-se, literalment, entre ells.
Clar, això complica molt les coses, ens fa pensar en el Mundial de Brasil, arribarà l'estiu de l'any vinent, i una mica abans, perquè és molt poc abans, veiem aquestes imatges. Això fa que pensar, perquè dius, quina seguretat es trobarà els aficionats durant aquest Mundial? Què passarà?
Parlant de seguretat, no hi havia policia que separés aquestes dues aficions fins que no va passar i va venir la policia militar.
No, perquè estava a l'exterior de l'estadi. Hi havia seguretat contractada a l'exterior d'aquest estadi.
Exacte.
De fet, Fran Mérida, un jugador que s'ha format a les categories inferiors del Barça i han passat per l'Atlètic de Madrid, juga aquest Atlético Paranaense, i el que va dir és que va quedar sorprès per la poca seguretat que hi havia exacta dins l'estadi. Val a dir que no és l'únic enfrontament que hi ha hagut aquest cap de setmana. A l'Argentina també hi ha hagut problemes en un Quilmes River amb el llançament d'ampolla al cap de l'àrbitre. Al final, jo, sense anar a mirar tan lluny ja el tema del Mundial, que evidentment és un tema que s'ha de tenir en compte,
tenim un
estem parlant de la seguretat també als estadis. A veure si el dia de demà hem de posar un cop més en dubte si els nens i les famílies podran anar amb tranquil·litat als estadis de futbol. Si anar a un camp de futbol no ha de ser anar a gaudir d'un espectacle i ha de ser anar a patir, sobretot com passa en països com l'Argentina, on hi ha aquestes aficions, les barres braves, que comporten problemes.
Però tu ho has dit, en països com l'Argentina i el Brasil, no traiem les coses d'allò, que tampoc...
Bé, aquí
no...
també a vegades veiem episodis lamentables.
Clar, passar pot passar. Aficions radicals i decelebrats n'hi ha a tots llocs i a tots els camps. Que passa la setmana passada, em sembla que deia el Jesús, que el futbol és alguna cosa més que un simple espectacle, és passió i és molt, molt sentimentalista.
Sí.
A països com Brasil i Argentina això sobrepassa límits. És que arriba unes cotes que dius, home, tranquils, calmem-nos, perquè no pot ser que arribem a aquest punt de matar. O sigui, és que s'estan... Veus les imatges? Estan atonyent a la gent de tal manera, fotent patades al cap, deixant-lo cau totalment, sense cap mena de no és igual, no? Però vull dir, arribant a aquest límit de violència que és imperdonable. I a Brasil fa unes setmanes també vam tenir un capítol d'un estadi que s'està construint pel Mundial que es va cobrar una víctima o dos, no? Un parell de víctimes.
Jo hi ha dues coses aquí que ha parlat el Sergi, de dir que la violència de cara a un Mundial no passarà res. Ja. Perquè aquell dia desplegaran per tots els estadis a la policia militar, com van fer, per exemple, aquí les Olimpiades del 92, no? Policia de tot l'estat, ja està, no hi ha problema. Uh-huh. És el dia a dia. Uh-huh. El problema és el dia a dia als estadis, tants a fora com els d'aquí. Aquí, a Can Barça, ja puc dir-te que hi ha una seguretat una miqueta, diguéssim, no molt... molt fixa, perquè la gent també es queixa, la gent, i això no tampoc no hi ha dret. Som la pròpia gent que no ens hem de queixar, perquè, per exemple, hi ha gent que es revisa i hi ha gent que no es revisa. És un problema de les motxilles, de l'entrada de la gent, no, però s'ha de ser més, jo penso que s'ha de ser més conseqüents, perquè una ampolla no pot entrar, una ampolla entra un camp de futbol, sin embargo entren, però no sé, sí. S'ha de revisar tot.
És el que acabes de dir, hi ha llocs que es revisa i hi ha llocs que no es revisa, i això és incomprensible. Hauries de mantenir una línia de criteri de dir, no, és que tot s'ha de revisar, a totes les boques, no pot ser que per la boca on entren els radicals o les corbes d'animació més jove, aquesta sí que li pareix més atenció, i en canvi l'altra és
via lliure.
Via lliure.
la violència als estadis de futbol no és d'ara, no. Ja ha estat sempre, i com a mínim per això aquí a casa nostra entenc que quan es fan bé les coses, quan es fan fora uns bojos nous, uns bojos nois, perdó, quan no sé què passa amb els ultrasur, no sé si vosaltres sabeu alguna cosa més, si és cert això que el Madrid estaria pensant o ja hauria començat a fer moviments
per, de fet fa força jornades que els ultrasur no hi són,
no apareixen a l'estadi, que per això
Bernabéu. Per tant, sembla que Florentino finalment ha mogut fitxa. Bé, potser val més tard que mai, però vaja, almenys sí que sembla que de moment no hi són, tot i que n'hi ha cap mena de comunicat per part del club que diguin que no, que els han fotut fora.
És bo que no apareixin aquesta gent, igual que al camp del Barça, no? Però deixa'm dir-te una anècdota del dissabte. Jo vaig bastant al ministadi. I el dissabte va haver un bon partidet.
Va guanyar, per fi.
Sí. Però hi havia dues aficions, una darrere la porteria surt, que era la del Barça, que hi van sempre aquells nois, i l'altra l'afició del Sabadell, que es va passar, penso que un quilo, insultant ja al Barça. I aleshores van contestar els de l'afició del Barça, no? Vull dir, penso que, comença així, les coses comencen així. La poca educació cívica que hi ha al futbol.
Sí. Totalment d'acord.
Ben trobat, sí senyor. Seguim parlant del Mundial del Brasil. Primer amb una frase que m'ha fet gràcia, de Cristiano Ronaldo. Diu que no va mirar el sorteig, que estava dormint. Per tant, si ja està sentint el programa ara mateix, l'expliquem què va passar.
Sí, segur que ha sintonitzat ara.
Ja t'ha caigut en simpatia amb aquesta frase.
Sí, m'ha caigut simpàtic. La veritat és que sí que m'ha caigut simpàtic, no t'enganyaré. I Iker Casillas, que diu que no està d'acord amb com es fa el sorteig del Mundial. Un sorteig que ha generat molta polseguera, sembla, hi ha qui diu que està, que no és un sorteig legal, que s'ha amainat, exacte, sí, una miqueta així, una boleta cap aquí, una altra cap allà, perquè quedi una miqueta més maco. S'han queixat moltíssim, per exemple, els argentins, tot i que no em sembla que tinguin pas un grup complicat, contra Bòsnia, Iran i Nigèria. No sé per què es queixen si tenen un grup des d'un punt de vista dels més fàcils de tot el quadre.
Suposo que és
una queixa política, Messi, eh? O el tindran.
És una queixa política per queixar-se precisament perquè no es poden queixar.
De fet, els iranians, a través de les xarxes, estan ficant-se molt en Messi. Es veu que Messi vol dir un tipus d'un insult en iraní, aquesta paraula, i s'han agafat aquí per lluitar-hi. El grup d'Espanya contra Holanda, Xile i Austràlia. Jo crec que serà un quadre molt maco aquest. Més dels que més...
Austràlia és difícil,
No, Austràlia no pas.
Sabe, és difícil.
No pas, però Holanda així...
Vol dir que tenim 3 punts.
Això segur. Espanya en principi hauria de tenir-ho fàcil amb Austràlia, però Holanda i Xile són dos seleccions més complicades. També hi ha un altre grup molt, molt divertit, que és el grup D, amb Uruguai, Croàcia, Anglaterra, Itàlia.
Bé, és el grup de la mort, no? És anomenat grup de la mort.
Aquest serà molt divertit també de veure, i el grup G amb Alemanya, Portugal, Ghana i Estats Units també serà força divertit.
Jo aposto per Alemanya,
Jo amb Ghana.
Encara queda molt, però...
Es farà guanyar el Mundial, estem parlant.
El Mundial, ja, sí.
Jo ja, també.
Si no es creuen abans, jo crec que la final Alemanya-Brasil està cantadíssima.
Deixeu-me dir que he vist molts Mundials i difícilment s'escaparà de Brasil, Mundial.
Ja. El Brasil, per fet de jugar a casa,
políticament,
també.
Políticament sempre passa igual, És que tu agafes, comences a mirar els Mundials i quasi sempre guanya l'equip de casa. No sé què passa, no? I això no pot ser,
Doncs sembla que...
Excepte quan toca aquí a Espanya.
També.
El cicle d'Espanya ha acabat ja, també?
El cicle d'Espanya.
Com el del Barça?
A veure, el Xavi està cansat. Xavi està cansat. Sí. I és gran. L'Iniesta està cansat, també. Ara o sigui que s'estiguin reservant una miqueta de cara al Mundial. És que també això també és molt fort, I jo amb això hi crec molt,
En què reserven?
Sí.
Tu creus que Messi, per exemple, s'està reservant pel Mundial?
Sí.
Casillas, per cert, ahir parlava de la llista de 23 convocats final i ell no s'hi posava dins.
Ell no s'hi posava dins. Amb raó, si no juga...
Clar.
Només juga a la Copa, jo penso que està bé, ho ha dit bé.
Però ja anirà, no? Creieu?
Sí, el del Bosque...
No faltarà la cita.
El del Bosque, exacte, és una cosa que els té... Jo penso que els sap i tot, els té apuntats.
No faltarà i m'atreviria a dir que jugarà, però vaja, escolta, Valdés també...
Home, però si Valdés arriba...
Tindria els seus mèrits.
Home, hauria de ser lògic, no?
Hauria de ser
hauria de jugar el Valdés, que vagi Iker, també s'entén per el que representa, que jugui, no sé.
Sí,
poden haver partits per tots.
Sí,
amb Austràlia pot jugar el Valdés.
Fins i tot pot jugar Pedro.
Tres porters hi van, segur, Dels 23, tres són porters,
Exacte.
Per tant, no està una miqueta...
veurem, veurem com acaba tot plegat. Vaja, serà de primera, sembla, pels grups, que ja serà un Mundial força entretingut. Veurem.
Sempre ho són.
Sí, veurem sí, els encreuaments.
Millor que mirar la pel·lícula d'Antena 3. Tots un Mundial i l'espera.
No, a més, és com un oasi, això que a l'estiu tinguem aquest, aquest torneig, que és molt entretingut. A més, a quina hora cobrem?
Sí, quan arriba, sí, quan arriba l'estiu, vale, molt sí. Bé, és entretingut. Però, i el que afecta al llarg de la temporada, què? Amb el tema de Lliga.
Sí, escolta, a més, els partits, sí, no vaig malament, cauran al migdia, hora de la migdiada, més o menys.
Compte que no l'agafi a Cristiano Ronaldo dormint, no pugui jugar.
Compte que el jet lag no l'afecti.
No serà al vespre, no es veurà al vespre.
Home, tenint en compte la diferència horària en Brasil,
sí.
Es podran veure al vespre si són allà al migdia. Però segons l'hora que siguin, vaja.
És que al migdia ens fotrà nosaltres aquí, perquè el mes de juny és de l'1 al 15 de juny, es fan moltes activitats.
Clar, exacte, home, si ens agafen festa major difícilment. En fi, veurem com acaba tot plegat. Serà un Mundial força divertit i avui a les 2 del migdia sabrem ja qui són els 3 candidats a la pilota d'or. Tot apunta que seran els 3 candidats, Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Frank Ribéry. Dèiem fa poc, favorit, qui guanyarà la pilota d'or? Frank Ribéry, jo canvio el vot. Jo el canvio.
Apa.
Sí, ho tinc clar.
Te'n vas cap a Madrid?
Sí, me'n vaig cap a Madrid. Jo crec que se l'endú Cristiano Ronaldo.
Jo en contra, però també em vaig cap a Madrid. Això és una jugada política que crec que està una miqueta feta, això.
Sí.
Quan de cop i volta diuen que Ronaldo assistirà a la gala de la pilota d'or, dius...
Correcte.
Per què? Per què d'assistir? Si en principi no l'ha de guanyar, si els favorits són Ribéry i Messi, si ell mai és favorit.
Però us treu el son saber qui guanyarà? Qui no guanyarà?
Jo no.
Ja està. A mi em fa rabieta.
Et fa rabieta?
A mi sí, com a col·lega em fa... Mira, és el típic, és com una mica d'avarícia de dir tot per nosaltres.
A mi m'emprenya que se'l porti un del Madrid.
Veus? Exacte, perquè ens hem d'enganyar, no ens hem d'amagar.
I un del Bayern?
Pua, no em faria res.
L'entrena Guardiola,
Recordem-ho.
Guardiola em sobra, el Ribéry...
0-7, aquesta jornada, 0-7.
Contra el Werder Bremen.
Contra el Werder Bremen, sí, senyor.
Van forts, ara, sí. Poca broma, Josep Maria.
No, van forts.
Sí, el Borussia sembla que també es despenja una mica, que va perdre contra el Bayern Leverkusen, 0-1, al seu camp.
El Leverkusen és segon i agafa més avantatge.
I ara l'Alemanya no té Gladbach, què va fer?
Gladbach, no. Ara mirarem resultats internacionals. D'altra banda, el diari Esport parla avui de que el Barça podria anar darrere de Van Persie.
Ah?
Que no portaria.
No el portaria.
No el portaria, sí, perquè ja ha passat, ja fa 2 anys que es tenia que portar el Van Persie. Ara no crec. No
és
crec
una mica com el cas Villa, si en parlàveu.
Anava a dir com el cas...
Un jugador que quan estava al Saragossa... Un gran ja l'hauria d'haver fitxat i sí. No després al València.
Exacte. I també es parlava d'un central, el mercat d'hivern, possible entrar d'un central.
Quadrado, sí.
Però Quadrado no juga més per la banda, no és més... Vaja, jo pel poc que... pel poc que he llegit sobre ell, em sona més com a recanvi per les bandes.
Aquest divendres es va quedar demostrat que el Puyol ja està bastant fotut.
Sí.
Perquè era un partit per sortir-ne de l'això i no arriba moltes pilotes, li falta una miqueta per arribar a estar la forma òptica aquella, que dubto que ja l'agafi, en aquests moments.
Vaja, tampoc li hem de retreure
No, potser, per això dic, no falta un central, doncs potser sí, des del principi de temporada jo ho deia que apostava pel Thiago Mota, pel Thiago Silva.
Ostres, dic Mota?
Thiago Silva.
Aquest ha renovat amb el PSG.
El millor central del món, Thiago Silva.
Thiago Silva.
Sí.
Però ara jo darrere continuo costaria. Tranquil amb Marc Bartra.
Sí.
A part de Marc Bartra, evidentment, necessites un altre, sí. S'ha demostrat que...
Héctor Moreno, no? Es parlava aquest estiu passat, no?
Sí.
Es parlava. I, de fet, el Rafa Márquez sempre l'ha recomanat molt per sempre dir, t'has de donar el pas a un gran equip i el Barça és un bon destí. Com veuríeu, Héctor Moreno, al Barça?
T'agradaria a tu o què?
No, jo t'he preguntat a vosaltres.
Però a tu t'agradaria?
Home, a mi sí.
A mi...
per picar-te.
Home, em fotria, però és el...
Igual que aquí, Casillas també, també portaria al Barça. No sé, primera vegada, un passi d'un jugador, i sobretot un porter al Barça o al Madrid, i jugadors de l'Espanyol al Barça, moltíssims.
Faré més mal poder aquí que no pas al Lector, més que et dic. Perquè, clar, se'n va el Kiko, qui collons fiques? Fiques el Germán, que no dic que fa molt bé,
No, però ahir vaig sentir el tècnic, un tècnic de veritat, que és un tio que jo me'l crec molt perquè és molt seriós, el que va dir realment, i que ningú s'havia atrevit a dir-ho fins ara, que va dir, ara tenim un porter que surt malament, però surt. dir que en teníem un altre, va dir que no, diu que no sortia, que era el Cristian Álvarez.
Ah.
I té raó.
Surt malament el Kiko?
El
Germán.
El Germán. Ah. Surt malament, però surt.
Sí.
I per tant, no has d'ensenyar-li a sortir.
I un que es quedava a la línia.
El Cristian es quedava a la línia i era fatal, això.
Sí, sí. No, amb això sí. Sí, la llàstima del partit d'ahir es va veure que va fer un parell de sortides molt dolentes.
Sí.
I aquí va perdre seguretat i se'l veia després d'haver fet una mica, sembla un flam allà a la porteria. Però bé, jo veient-lo jugar, els pocs cops que l'he vist jugar, confio, però... d'aquí a que se'n va Quico Casilla a ficar-lo amb ell...
Ah, no, això és una altra història, eh?
Compte, jo blindaria el Quico Casilla, ni que sigui un parell d'anys ben bons, per sobretot per instruir el Germán i que pugui agafar les regnes de la porteria en el cas de que Quico marxi. La putada, que el Barça necessita un porter i, pues, home, és un dels noms. Que
no necessitem un, necessitem dos.
Necessiteu dos, sí, senyor.
Està bé, això, eh? Som així, de dos en dos. Vinga, vam. Un parell de punts internacionals. De Lofeu va marcar l'empat de l'Arsenal contra l'Everton.
Molt bon gol.
Sí. No l'he vist.
No l'he vist? Sí, molt bon.
No l'he vist, no l'he vist. L'Arsenal...
Ja en porta dos. Dos o tres en porta, em sembla, ja.
Dos.
Dos, no? Dos.
Enhorabona.
Sí.
Ha d'explotar aquest xicot, ha d'explotar per tornar al Barça, ha d'explotar. Allà és un bon lloc per explotar.
Confieu que hi tornarà?
Allà és difícil, allà.
Bona sessió, per tant. Tu veus com a bona sessió?
Sí, estic d'acord totalment.
Ja me'n recordo, aquí hi havia segons quin sector del Barça que... No dic del Barça, sinó coneguts, que deien, oh, de l'Ofeu, se'n va cedit, el primer partit no jugava, oh, quina merda de sessió, no servirà per res.
D'aquí, de la redacció mateix, Axel Camarasa.
Sí, senyor, no volia ficar noms, però veig que tu...
Ja ho dic jo.
Noms assenyalats, que assenyalat, eh?
Que xicotera una
miqueta... Que vingui al costat de l'Adrià, que...
Li tenia un cert respecte a l'Axel, per això intentava no dir-li
el seu nom. El Sergio crec que preguntava si creiem que és un jugador que tornarà, té totes les qualitats per tornar.
Jo crec que sí.
Si una cosa havia de fer, precisament, era posar una mica el cap a lloc de l'Olofeu, una sessió, entenc, jo no he marxat mai cedit, no sé si mai m'enviarà cedit, Sergio. Et forma i et fa créixer professionalment i personalment.
Era un jugador anàrquic, Era un jugador anàrquic i bastant gandul dintre el camp, O sigui, no era els que li costava molt retornar a la posició. I, per tant, una sessió li anava bé, aquest home.
Trobo que la paraula era anàrquic i potser jugar a la lliga anglesa amb tot el que això comporta.
Més sessions que teniu repartides, vosaltres?
Tenim.
Una més, diria.
Cuenca, encara que sembli que pugui estar cedit des del Barça.
Pues que està del Celta de Vigo, també.
Bojan s'hagués cedit.
És veritat.
Bojan també.
No, quina gran parella d'atacants que tindreu, Bojan de l'Ofeu.
Bé, home... Més val això que...
Us agrada Bojan o no? Sou de Bojan?
No, jo per Barcelona.
Jo ho havia estat.
Però... És culpa de la seva mare,
Cap a l'Espanyol, sí?
Seva mare? Què ha fet sa mare?
Sa mare no va voler que jugués al Barça bé. És un dels problemes que va amb el Bojan. Tenia que haver passat un any, al mínim, al Barça bé. No va voler de cap manera. I, bueno, es va veure obligat una miqueta a passar al Barça. I llavors, és quan ha acabat. Doncs malament, evidentment.
Veient el cicle d'ara del Barça, molts cops ho diu Josep Maria... ho comenta també el Jesús, ho comentem a la tertúlia, aquests jugadors ja no tenen els anys que tenien quan es va guanyar tot amb Guardiola, per tant, no descartaries, tu veig que sí que ho descartes, que Bojan potser d'aquí uns anys torni a tenir una oportunitat del Barça?
No, evidentment li donaran l'oportunitat, segur que li donen, però no el veig dintre del joc del Barça que s'està fent, no el veig amb ell tampoc, no el veig, li falta cos... no ha guanyat res, ha passat per dintre de dos o tres anys, ha passat per tres o quatre equips.
Les sessions a la Roma i al Milan no han estat bones. I ara l'Àjax sembla que la cosa comença
és
a vibrar. Un jugador Bojan que va ser molt reticent a marxar, perquè si una cosa sap un jugador quan el Barça el vol cedir, és que la possibilitat de després tornar en moltes ocasions, amb molta probabilitat es complica. I aquest retorn de Bojan jo crec que estaria condicionat el fet que s'apostés un altre cop per ell, veient que la davantera, això sí, la davantera del Barça no és precisament ara el que ens falli, i tenim a Deulofeu, que se'l podria repescar aviat.
Sí, hi ha diversos que podrien tornar, i inclús et diria més, del Barça bé en aquests moments, per passar al primer equip, hi ha diversos jugadors, però no per passar ara. S'han d'estar un any més allà, perquè té xicots molt bons, però molt inexperts per la categoria, no?, per primera divisió, i penso que poden estar tranquils, perquè la dama l'estan posant i tal, però penso que es pot quedar molt bé, el Don Guquet també, es poden quedar molt bé al Barça B una temporada més, parlo ja de la 14-15, que es quedin una mica al Barça B, perquè jo el dissabte vaig estar veient el partit i veig que és un equip molt tendre i amb molts fallos. Passa que davant tenia un equip que és un patata. Totalment, el Sabadell és un club fet a base de talonari i de qualsevol manera.
Jo, si un jugador apunto a que oferís un bon resultat en aquest partit, Barça B Sabadell, és el porter del Barça B, Ortolà, que venia a principi de temporada del Villarreal, del seu filial, i Dongo és un jugador que tampoc està acabant de progressar al Barça B. Aquest és el seu principal problema ara mateix, amb Eusebio.
Sí, no acaba d'estirar-se, No acaba d'estirar-se o
entra les convocatòries del Tata,
sí, però
per això ja pot estar content, però tant l'un com l'altre, Adama i Dongo, és evident que han de seguir el seu camí, han de seguir jugant al Barça B. Per Adama, veig clar que no hi ha cap problema. En l'apartat Dongo, ja no ho veig tan clar.
Bé, jo penso que sí, perquè es quedarà allà perquè el Sanabri marxarà. Sanabri marxarà, és un xicot que té...
Ja ho ha dit i sembla que ho té bastant clar.
A veure, té els 7 o 8 germans aquí, està vivint aquí Sitges, van vindre tots d'allà al Paraguai, és internacional amb la selecció absoluta de Paraguai, un nano amb 18 anys, sembla que té, 17 o 18 anys té, i és un xaval que no pot quedar-se aquí. Aquest nano necessita jugar ja a un primer divisió, que s'equivoquin o no, és a banda, però amb el Barça no es quedarà, perquè, evidentment, estem parlant ja de la part monetària. La part monetària té 7 o 8 germans, és amb la seva mare, que estan tots aquí a Sitges, i no vegis, i aquí és el drama aquell familiar d'aquests oriundos que venen de per allà, no?
Un parell de punts més, en clau internacional per anar acabant la tertúlia. Per una banda, la Juve, que segueix implacable, va fer un partidàs Vidal, en aquesta Juve que...
Ja no és d'estranyar que faci bons partits Vidal.
No, entre Vidal i Pogba tenen el mig centre molt cobert, els amics de la Juve.
El xilè aquell, no?
Sí,
el xilè, no?
Vidal, sí, sí, és, vaja, un crac que va donar la victòria a la Juve, al Bayern de Múnich, com dèiem, que va fer un partidàs contra el Werder Bremen 0-7.
Sense baixar d'autobús.
Pim-pam, sí, i no, no tranquil·lament, vull dir, com volen, guanyen, sí, i de fet el seu domini...
Com si fos un partit de FIFA.
Exacte, tranquil·lament, i contra algú volant tot, també s'ha de dir, el Werder Bremen tampoc és que siguin coixos, precisament. I d'altra banda, un últim apunt, a Turquia, a la Lliga Turca, Drogba i Eboué hauran de declarar per homenatjar Mandela. Després d'acabar el partit es van treure la samarreta i portaven una samarreta on posava Thank you Madiba, gràcies Madiba, i això no ha agradat a la Federació Turca, que com sabeu el tema dels homenatges que tinguin un mínim lligam polític, ja això no agrada als organismes futbolístics.
Drogba i Eboué?
Drogba i Eboué.
Jo els trobo correcte perquè estan... mirant un país com el Sud-àfrica, en el qual Mandela ha sigut un referent mundial. Passa que si la Federació Turca té unes normes, doncs s'hauran de castigar.
Tot el meu recolzament a Drogba i a Eboué, per descomptat.
Jo també, home, això també fa uns anys va passar. Quan...
Però si hi ha unes lleis, falta saber el què.
Sí.
Quina normativa hi ha, per dir alguna cosa.
Sí,
clar,
sí.
Exacte, és que això complica molt les coses. Si no recordeu, quan van haver les inundacions a Madeira, Cristiano Ronaldo es va treure la samarreta, portava Madeira escrit, sanció. Clar, d'acord que per tothom sigui igual, aquí ja estem d'acord, però a vegades es fila molt prim per alguns assumptes.
Callejón va homenatjar Dani Jarque.
I també.
Sanció.
Clar.
No sé com va acabar, em sembla que es va aixecar el bombori i no sé si al final se li va aixecar la sanció, crec que sí.
Home, fa gràcia perquè hauran de declarar davant de la comissió.
L'Iniesta va manejar el Dani Jarque.
Exacte, aquí arribem a un punt on el jugador ja assumeix la sanció i imagino que, com molt bé pensen, benvinguda sigui la sanció si aquest gest ells consideren que l'han de tenir, com és el cas ara de Drogba i Eboué, i és els casos que s'estan comentant ara en aquesta tertúlia.
De fet, fa gràcia la notícia que llegim avui. Diuen que tant Drogba com Eboué hauran de declarar a la comissió de disciplina. Clar, què els hi preguntaran? És la pregunta, què hauran de dir? Trobo que no és suficientment justificat com per haver de preocupar-se per això. En fi... tot això ha donat a si el cap de setmana esportiu.
Déu-n'hi-do, per tant tenir Lliga. Ara torna la Lliga.
I ara torna la Lliga, exacte.
Estarem... I la Champions dimecres, al Camp Nou.
Bé, amb ganes,
Raül, Josep Maria, Sergi, moltíssimes gràcies.
A tu.
I fins la propera.
Adéu. Gràcies a vosaltres.